Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Bé, l'estoneta dedicada a ciència a l'abast de tothom, un diumenge cada mes. Fa temps que el nostre món rep sacsejades que ens fan tremolar tots. Unes vegades són provocades per la poca capacitat d'entendre'ns els humans, que la tenim. Altres s'hi afegeixen als ensurts o catàstrofes naturals. Des de fa un temps tenim una miqueta de tot. Crisi econòmica d'una magnitud impensable i d'una durada que sembla que no s'acabarà mai. Guerres que sacsegen els països del nord del Mediterrani i, per si fos poc, arriba el terratrèmol amb el important tsunami i l'accident nuclear del Japó. Parlarem en aquest programa d'energia, avui, doncs, d'energia nuclear, del que ha succeït, intentarem explicar-ho a Fukushima, de la gravetat que això representa i com pot afectar el futur amb el nou revés que rep aquest tipus d'energia, com són les de les centrals nuclears. Ens hi posem. Diguem d'entrada que el Japó disposa actualment de 54 reactors nuclears en operació i dos més que s'estaven construint. Per tant, és un país amb molta energia nuclear. Té 17 centrals, que cada central té uns quants reactors, total 56. El 30% de l'electricitat que rep el Japó és d'origen nuclear. Amb el fort terratrèmol, que va ser d'escala 8,9, l'escala de Richter, l'11 de març, els reactors de les diverses centrals nuclears properes a Fukushima, que això es troba a 270 quilòmetres al nord de Tokio, tot i l'elevada magnitud de 8,9, perquè l'escala aquesta de Richter de terratrèmols va fins a 10, per tant, ja es veu que la mida és considerable, els edificis es van mantenir força íntegres, almenys al començament es van destruir poc, tot el que eren cases i tal les tenen doncs construïdes d'una manera sismoresistent, que en diuen, i que resisteixen moltíssim. En una altra zona hauria passat molt, molt pitjor. Fukushima concretament té 6 reactors nuclears en una de les centrals. D'aquí, d'aquestes són les que parlarem. I ja diem, això està a 240 km al nord de Tòquio. Aquestes centrals van parar automàticament tal com estava previst en aquestes circumstàncies. O sigui, amb un efecte d'aquest d'aigua, de terratrèmol, es paren automàticament. Estan dissenyades les centrals nuclears al Japó, doncs, per terratrèmols. Tenen un disseny molt robust, molt estanc també, amb dobles parets, amb estructures reforçades a base de formigó i d'acer, que és tal com s'ha de fer, amb unions doncs, flexibles, que puguin tenir mobilitat quan hi ha un terratrèmol però no caiguin, elements de contenció, etc, etc. Per tant, la construcció i la manera de fer-ho era l'òptima que hi ha i que coneixem en aquesta època. El més greu va ser el tsunami, un tsunami de més de 10 metres d'altura en l'aigua del mar, i això va passar després del terratrèmol, per tant, va ploure sobremullat. Aquest tsunami va inundar els generadors dièsel d'emergència que estan previstos per refrigerar els reactors. Cada grup de la central nuclear té 4 generadors dièsel que, en cas de que no arribi l'aigua normal, doncs aquests generadors porten aigua del mar, diguem, en cas de que es pres l'electricitat, com es va parar, doncs aquests generadors dièsel són els que han de fer anar les mangueres d'aigua, diguem. Van deixar de funcionar pels greus danys, diguem, del tsunami, i després d'unes quantes hores va haver de refrigerar, doncs ja es va veure, amb sistemes doncs, d'helicòpters o portar aigua del mar, però en condicions molt precàries. L'aigua del mar que injectaven és aigua salada, això també complica que destrueix totalment el nucli dels reactors. Estava barrejada amb àcid bòric. L'àcid bòric ho fan perquè tendeix a absorbir neutrons, que ara explicarem com és una reacció nuclear, i frena la reacció, per tant no s'escalfa tant el reactor. I després també es va produir en tant en tant obertures, diguem, ventilació controlada perquè s'escapessin els gasos de dintre, perquè allò era una pressió, era una olla a pressió fàcil d'explotar. Diguem d'entrada que el Japó ja havia sofert atacs nuclears, com tots sabem. Hiroshima i Nagasaki van ser bombardejades a l'agost de l'any 1945 per ordres del president dels Estats Units, el Harry Truman. Això era segons la Segona Guerra Mundial, i per tant tenen ja un pànic, una coneixença directa del que són els atacs nuclears, doncs aquests de l'any 1945. Les bombes de l'any 45 de Hiroshima i Nagasaki, dues bombes, van matar unes 140.000 persones a Hiroshima i 80.000 a Nagasaki, però després incomptables casos d'enverinament per radiació, de leucèmia, que alguns parlen de 230 casos, però segurament que n'hi ha hagut més, de càncer de leucèmia, i d'altres tipus de càncer, 3 o 400 com a mínim. El terratrèmol de què estem parlant de l'11 de març de l'any 2011 al Japó ha sigut d'unes proporcions històriques, 8,9 graus a l'escala de Richter, que va sobre 10. És el pitjor terratrèmol registrat a la història del Japó, i això que és un dels països més actius sísmicament del món. Al final s'ha donat una xifra de 27.000 morts, entre morts i desapareguts, però en aquesta època hi ha desapareguts és igual que morts, 27.000 persones. Més de 200.000 han estat refugiades a uns 2.000 centres d'evacuació, imagineu-vos la magnitud que té això, i que ha creat la pitjor crisi que han passat tots aquest país del Japó des de la Segona Guerra Mundial. Almenys van destruir 20.000 cases i 130.000 edificis han sortit danyats, amb esquerdes, que s'hauran de refer mai. Solament una data, a una del que en diuen ells prefectures, a Miyagi, perdó, el terratrèmol i el tsunami van produir 18 milions de tones de residus només en una ciutat, que és l'equivalent a la quantitat que generen en 23 anys. Per tant, la runa que hi havia, tots ho vam veure per televisió, és immensa. La gravetat la presenta també els efectes catastròfics sobre la central nuclear que s'ha comparat amb Txernòbil l'any 86. No? El Japó ja se sabia que era molt vulnerable a desastres sísmics, com s'ha demostrat moltes vegades, ja que pateix un o dos terratrèmols de nivell 7 o superior cada any. Això és molt. I, com dèiem, és un país doncs, que també coneix l'energia nuclear molt de prop, parlo de les bombes atòmiques doncs, de la Segona Guerra Mundial. Fixem-nos ara com funciona una central nuclear i què va passar amb els 6 reactors que hi havia a la central de Fukushima, que és la que ens ha d'estar parlant aquests dies. Una central nuclear, així d'una manera molt simple, és el cor, diguem, és un gran reactor, una espècie de gran cúpula d'una església, podríem dir, un gran reactor, que és el més important. A dintre hi van les barres de combustible, que sol ser urani, algunes vegades també hi ha plutoni barrejat, aquí veurem que en un dels reactors hi havia també plutoni, però normalment és urani, el que en diem urani 235, això és el número, diguem, atòmic de l'urani, que en química doncs, té molts números, el 235 és el que es fa servir per les centrals nuclears, i el que es treu directament de les mines és l'urani 238. Aquestes barres, diguem, d'urani, que són les que produeixen l'escalfor, són barres d'uns 5 metres d'altura, estan recobertes amb unes beines d'acer inoxidable molt potents, i llavors què passa aquí de dintre? Doncs l'urani té tendència a trencar-se, el nucli, l'àtom d'urani es trenca, i al trencar-se emet neutrons. Aquests neutrons xoquen amb més urani que troben a la vora i acaben en cada xoc d'aquests provocant un escalfor, podríem dir, molt intensa, i a la vegada, cada cop que es trenca un àtom d'urani, en produeix, diguem, dos o tres, i llavors això és una reacció en cadena. Com ho fem perquè no sigui una bomba atòmica a dintre d'un reactor nuclear? Doncs s'hi posen a més unes barres que en diuen de control, unes barres de cadmi i bor, cadmi i boro, cadmi i bor, que el que fan és frenar els neutrons aquests i poden evitar que allò sigui una bomba atòmica. Mentre això es va escalfant, doncs hi ha un circuit d'aigua que arriba a produir-se vapor d'aigua a alta pressió i a alta temperatura, uns 400 graus. Aquest vapor d'aigua se'n va cap a unes turbines, les fa girar, al girar aquestes turbines fan anar uns alternadors, i aquests alternadors, doncs, cap a un transformador i energia elèctrica que produeixen. Una central nuclear d'aquestes pot produir bé 1.000 megawatts de potència, que és molta energia. Com hem vist, sempre una central nuclear està a vora un gran riu o a vora el mar. Per què? Perquè l'aigua que ha d'entrar dintre i l'aigua que ha de refrigerar el nucli aquest, que si no agafaria dimensions de temperatura molt, molt alta, n'hi ha d'haver molta d'aigua. Tonelades i tonelades d'aigua han d'entrar dintre constantment. I per això, doncs, aquí estan a Catalunya, a vora de l'Ebre, o a vora doncs, del mar Mediterrani, la de Vandellòs, i Ascó, diguem, a vora l'Ebre, i allà doncs, estaven a vora el Pacífic. La quantitat d'aigua que hi ha d'entrar hi havia més molt important i el que fa és refrigerar i d'aquí va haver-hi el greu problema doncs, de Fukushima. Fukushima, 6 reactors nuclears. Sort que diguem, del 6 a l'1, 2, 3, 4, perdó, a l'1, 2, 3 són els que van tenir greus problemes. El reactor 1, el reactor 2 i el reactor 3. El 4, 5, 6 estaven parats en aquests moments, els estaven, diguem, fent manteniment. Això no vol dir que alguns d'ells també hi havia encara barres, diguem, d'urani a dintre i sobretot unes piscines que quan l'han tret de dintre el reactor nuclear l'urani per recanviar-lo, no perquè es desgasta, per nou, es posa en unes piscines amb aigua i això també van crear molt problema. El reactor 1, amb tota l'escalfor que va produir, va saltar la seva coberta. El reactor 2 va explotar també al cap d'uns dies. El reactor 3, que a més d'urani tenia plutoni, després veurem que va emetre algunes emissions a l'exterior d'aquest material de plutoni, i el 4, 5, 6, per situar-nos, més per situar-nos, doncs estaven parats. Ja ens podem imaginar que el funcionament del reactor nuclear doncs, és que constantment entra aigua i refrigera el nucli per produir doncs, vapor i final a la turbina. Doncs, aquí el greu problema és el del tsunami, que el tsunami va parar els motors dièsel. O sigui, la central es va parar degut al que l'electricitat es talla. Val, primer tema. Segon, el reactor nuclear no podia deixar de refrigerar-se i això ho fan aquests motors dièsel, que n'hi ha quatre a cada reactor nuclear i que es van parar perquè el tsunami els va envair per sobre, amb aquestes onades de 10 metres d'altura, i van acabar sense funcionar. Per tant, els quatre motors dièsel es van parar i llavors és quan allà va produir-se un escalfor terrible, doncs que va provocar fissures en el reactor i problemes doncs, de sortida de contaminació. Diguem que cada reactor, cada cúpula d'aquesta d'una central nuclear, cada reactor té el nucli on hi ha aquestes barres d'urani, hi ha el vas del nucli que és d'acer, o sigui, com un recipient d'acer a l'exterior que ho cobreix, gruixut. A darrere hi ha un mur de contenció intern que se'n diu que és hermètic i que té acer i formigó de 2 metres de gruix, per tant, un mur, doncs, molt potent. Això, per exemple, de Txernòbil, Rússia no ho tenia, allà sí, I encara hi ha a l'exterior, aquí a Fukushima, al Japó, un altre mur de contenció extern, que no és hermètic, una mica per emergència. Per tant, ja veiem, almenys hi ha tres murs que separen el nucli del reactor nuclear de l'exterior. I en tot i això, hi va haver fuites a fora. Per què es va produir l'explosió que es va parlar d'hidrogen? Doncs perquè les pastilles d'urani de dintre del reactor nuclear tenen unes beines, unes proteccions a sobre una beina, que estan fabricades de zirconi. Això és material, acer i zirconi. I aquest zirconi, quan hi entra aigua dintre d'aquestes beines, que no hi havia d'entrar, però de la manera que allà es va haver fer d'emergència i va entrar-hi aigua dintre la beina, doncs es produeix hidrogen, que és altament explosiu, i aquest hidrogen es va inflamar i va fer volar algun dels murs de contenció de les centrals. Per tant, l'hidrogen va produir la beina aquesta al reaccionar amb l'aigua que hi va entrar-hi. Això ho van patir-ho els reactors 1, 2 i 3. Aquestes explosions d'hidrogen són deflagrants, són molt, molt intenses i fan volar tot el que troben al seu entorn. També es va parlar de restes de plutoni. Per què això? Doncs perquè el plutoni, primer parlem de que l'empresa que té aquesta central a Fukushima es diu TEPCO, que vol dir Tokyo Electric Power, i va trobar plutoni 239, un isòtop del plutoni, a l'exterior de la central. Segurament que aquest plutoni era en el reactor número 3, que hi ha una barreja dintre, en les barres d'urani, que també tenen una part de plutoni. Els altres no ho tenien, aquesta sí. I aquest plutoni què fa? Doncs fa que és un metall pesant molt greu, letal, de tal manera que tan solament un mil·ligram de plutoni escapat a l'exterior és letal pels humans, o sigui, mata, podríem dir. Quins tres components importants es van escapar com a material radioactiu de la central de Fukushima? Tres. El iode-131, que se'n diu. El iode-131 té una vida molt curta, uns 8 dies, vol dir que cada 8 dies es redueix a la meitat. Això és el que se'n diu vida mitja o temps de desintegració. Per tant, el iode-131 en pocs dies es va reduint a la meitat, a la meitat, a la meitat, i en queda molt poc. El cesi-137, que aquest dura 40 anys, per tant ja té una vida llarga, un temps de semidesintegració molt més elevat, però el plutoni 239, el plutoni aquest últim que dèiem, del nucli del reactor número 3, aquest té una vida mitja de 24.000 anys. Per tant, aquest és el realment poderós perquè emetrà radiació i radiació durant moltíssims i moltíssims anys. Diguem, aquí no va produir cap fuita, l'urani també té una vida molt llarga, de 700 milions d'anys, i per tant són materials d'aquests que estem parlant de que no acaben de destruir-se mai. El iode que es va escapar, sí, això 8 dies, el cesi 30-40 anys, també és relativament curt, de vida curta, però llavors quan ja parlem del plutoni o de l'urani, aquests de cap manera. El problema dels reactors, ja diem, repetim, ha estat en el reactor 1, 2, 3, aquests els van haver de refrigerar amb aigua tirada des d'helicòpters. Els helicòpters estaven des de dalt preparats amb una planxa a sota de plom per evitar la seva radiació, per tant es feia en unes condicions d'una certa seguretat. El reactor número 3 és el que estaria més por perquè hi havia aquest plutoni que és altament tòxic i que una part sí que es va escapar. I els reactors 4, 5 i 6 es trobaven en parada segura, que se'n diu, i al moment del terratrèmol s'hi feien tasques de manteniment. Per tant, al nucli del reactor no hi havia ni combustible, sinó que l'havien posat en les piscines, que després també van tenir el seu problema. Les piscines aquestes són unes zones amb aigua, com podem entendre, un gran dipòsit, on les barres d'urani que es treuen de dintre el reactor, barres de 5 metres de llargada, es posen allà per refrigerar-se quan ja són en desús, quan ja s'han fet servir, que es van refredant amb el temps. Això s'ha fet aquí a Vandellòs. Ja diem, el reactor 3, 4, perdó, 4, 5, 6, que tenien les piscines a la vora, doncs aquestes piscines, amb barres de combustible de 5 metres de llargada, doncs es van assecar pràcticament, l'aigua doncs es va evaporar i van augmentar la temperatura, l'aigua estava a 25 graus, va arribar a vora 85, i llavors el que va produir-se ja, el mateix terratrèmol havia produït algunes esquerdes i provocava fuita, s'escapava aigua radioactiva de dintre aquestes piscines. Sort que les van refrigerar ràpidament i van afegir d'aigua, si no arribar a temperatura molt elevada i fondre aquestes barres d'urani, que llavors sí que hauria sigut encara molt, molt més elevat. Ara tornem, parlarem del nivell, la classificació d'aquest accident nuclear i després més tard parlarem, que és una de les coses que ens interessa, de com això afecta en els humans. altra vegada amb vosaltres analitzant la gravíssima catàstrofe natural i humana del Japó amb el terratrèmol, posterior tsunami, accident nuclear de Fukushima de l'11 de març passat. El problema greu va ser el terratrèmol i el tsunami. Greu perquè va provocar 27.000 morts, entre morts i desapareguts, 200.000 refugiats i més de 20.000 cases destruïdes. Però el que queda darrere d'això, a posteriori, potser més greu encara, és l'accident nuclear, perquè les morts i els refugiats i les cases destruïdes poder són béns que es poden refer en un cert temps, encara que siguin gravíssims, però la radioactivitat s'han desprès radionuclis, que en diuen, material radioactiu, que algun d'ells doncs pot durar 40 anys com a mínim emetent radiació i d'altres 30 o 40 mil anys. Per tant, la radiació aquesta pot generar problemes, diguem, no els ara, sinó els del futur i els nets dels nets. Com es classifica un accident nuclear per saber doncs, la magnitud que té i la problemàtica que té? Doncs hi ha una escala, el que en diu l'escala INES, que vol dir una escala internacional de successos nuclears, que va fins a 10. Fukushima inicialment el van classificar de grau 4. 4 és un accident sense risc significatiu fora de l'emplaçament de la central. Per tant, aquesta era la primera classificació, un accident que hi havia hagut, però que no havia passat les barreres, podríem dir, de la central. Més tard ja van passar a grau 5, que ja vol dir que sí que hi ha hagut el lliurament o emissió de contaminació a l'entorn. I finalment, el 12 d'abril, l'accident ja va passar a grau 7, perdó, això ho dic potser malament, el 12 d'abril, exacte, això havia passat l'11 de març, el 12 d'abril el van passar al nivell màxim, al nivell màxim de l'escala internacional d'accidents nuclears INES, que és a nivell 7, que només s'hi havia classificat el de Txernòbil. Un accident de nivell 7 és greu, lliura material a l'emplaçament i a fora, té múltiples efectes per la salut i el medi ambient, i ja diem, fins ara només hi havia hagut el de Txernòbil. S'ha delimitat una zona de 20 quilòmetres d'evacuació total de la gent, permanent, allà no hi poden entrar-hi, i una corona doncs, després d'uns 20 o 30 quilòmetres més. Es recomana, per descomptat, que les dones embarassades i els nens menors de 3 anys, els més sensibles, marxin a un lloc encara més segur, si pot ser a 40 quilòmetres com a mínim de la central. I ens podríem preguntar dintre de tot això, interessa tant l'energia nuclear? Per què tants reactors nuclears al món? N'hi ha prop de 500 reactors nuclears al món. El que en té més és Estats Units, 104 reactors nuclears, i d'aquests 104 generen el 20% de l'energia elèctrica, per tant, una quinta part de l'energia elèctrica d'Estats Units ve d'origen nuclear. A França és un país que ha apostat moltíssim també per l'energia nuclear. El 77% de la seva energia elèctrica és d'origen nuclear, amb 59 centrals. El Japó ja venia el tercer amb 56 centrals nuclears, 54 i dues en construcció. I doncs el 30% de l'energia elèctrica també que rep el Japó és d'origen nuclear. Per exemple, algun altre país podríem dir Alemanya, que té 17 centrals nuclears amb un 26% d'energia elèctrica que produeixen, i finalment podríem parlar d'Espanya, que té 8 centrals nuclears actives ara i que el 20% aproximadament de l'energia elèctrica que ens arriba a casa és d'origen nuclear. Aquestes 8 espanyoles, doncs hi ha Santa Maria de Garoña a Burgos, hi ha la de Trillo a Guadalajara, no gaire lluny de Madrid, dues a la zona d'Extremadura, Almaraz 1 i Almaraz 2,
Després ja veníem a Catalunya amb la d'Escó 1 i Escó 2 a Tarragona, la de Vandellós també a la part del Mediterrani, i finalment, aquests són les 8 que hi ha, i finalment la José Cabrera, que estava a Guadalajara, a Zorita, que li deia, la central de Zorita, a Guadalajara, aquesta està en fase de desmantellament. Ja diem que Fukushima, al Japó, l'han equiparat al final a un desastre com a Txernòbil. Anem a fer un petit recordatori que va passar a Txernòbil, va ser l'any 1986. El reactor estava dins un edifici convencional, no preparat per explosions nuclears, d'aquí va ser la gran crítica que es va provocar vers Rússia, doncs que tenien un edifici doncs, pràcticament com un edifici d'una vivenda, i això no és el que ha de contenir un reactor nuclear, que ja hem vist que hi havia tres compartiments almenys que ho separaven de l'exterior. A Txernòbil la radiació emesa va ser molt superior i la majoria de les partícules radioactives va anar a parar a l'atmosfera. Això també és greu. És més greu perquè Fukushima ha anat al mar i el mar té una gran capacitat de dilució. La zona de la mort de Txernòbil és uns 30 km al seu entorn, allà no hi ha res. Van morir per la mateixa explosió 30 persones en aquell moment i després seran mort doncs milers, almenys centenars, amb leucèmia i càncer. La superfície contaminada a Txernòbil ha sigut uns 2.000 km de radi a l'entorn de la central i encara avui dia, fixeu-vos, des de l'any 86, quasi bé 30 anys, troben en la carn del senglar a Alemanya, encara hi troben doncs, concentració que ve de l'època de Txernòbil, o sigui, radioactivitat que ve d'aquella època. Per què? Perquè aquests animals, com també les vaques amb la llet, doncs el senglar menja xampinyons del bosc i aquests xampinyons estan contaminats encara per allò de Txernòbil avui dia. A Fukushima els 6 reactors de la central nuclear estan construïts molt millor sobre un fonament de granit i envoltat d'estructura de d'acer i de formigó i per tant això evita molt que les radiacions hagin anat a l'exterior. Les partícules que s'han emès aquí a Fukushima diu que és un 10% de les de Txernòbil i han anat a parar al Pacífic. Això és un avantatge perquè l'aigua té una gran capacitat, com diem, de dilució, més que no pas les de Txernòbil que venien cap a Europa i cap a l'atmosfera. No hi ha hagut morts a Fukushima per l'accident nuclear, hi ha hagut 8 ferits greus dels que treballaven a la zona, diguem, de la central. I ara recomana no viure entre 20 i 30 quilòmetres de la central de Fukushima. Com es mesura tot això de la radioactivitat? Quan parlem de les unitats i de veure si les superem o no, s'utilitza una unitat que se'n diu el sievert. El sievert és l'energia que cedeix la radiació nuclear a un teixit o a un òrgan provocant-li efectes biològics, si és els humans, els humans, i si és un animal, un animal. Però és una energia, són els joules per quilo, o sigui, els joules d'energia per cada quilo de pes que tenim nosaltres, no? Aquesta unitat, el sievert, és molt elevat i llavors s'utilitza, és una unitat molt grossa, el milisievert, que són, doncs, esclar, una mil·lèsima de sievert. Es pot parlar també del temps que hi estàs exposat, per tant, tants milisieverts per hora, i ara veurem doncs, les dosis que s'han rebut. Si algú volgués, diguem, augmentar la documentació, incrementar i veure on està tota aquesta normativa, hi ha un reial decret de l'any 2001, el número 783, que va sortir el DOC i el BOE, i aquest reial decret 783 del 2001 fa referència a tots els límits i a les dosis que poden rebre els humans perquè els afecti o no les radiacions, diguem-ne, nuclears. Perdó, s'ha de tenir també en compte amb la cosa nuclear de què és acumulativa. Les successives dosis que anem absorbint de radiació, tocant, menjant, bevent, fumant, etc., per una persona al llarg del temps es van sumant i per tant els seus efectes també se sumen. Per això la reglamentació tracta molt de dosis compromesa, que és la suma de totes les dosis que rep una persona al llarg de la seva vida. Com diem, es mesura en milisievers per any, i ara parlarem doncs, de la que es va rebre allà. Com a referència, no es comença a córrer perill de tenir càncer o de tenir malalties greus a menys de 100 mil·lisieverts. 100 mil·lisieverts. Això és el que s'agafa, això és el que es pren com a referència. Tinguem en compte que la radioactivitat està molt a la natura. Per tant, volant amb avió rebem mil·lisieverts, perquè a com més altura vola l'avió, més radioactivitat hi ha, provinent del Sol. N'hi ha en els materials del terra, sobretot el granit. A Madrid, a Extremadura, a Andalusia, tenen uns materials del subsol amb més contingut de granit que Catalunya i, per tant, reben més dosi de radioactivitat, més mil·lisieverts cada any. Les mateixes aigües minerals que venen del subsol també tenen mil·lisieverts de radioactivitat. Els aliments, exactament igual, el tabac també en té poc, però en té. Per exemple, amb una radiografia que ens fagin, rebem 0,06 mil·lisieverts. Ja hem dit que començava a ser greu a partir de 100, per tant 0,06. També convé no haver-te de fer massa radiografies doncs, en un any, no? I quan et fan un TAC en reps 1,1 mil·lisieverts. A veure... Perdó. Tirar-te una pantalla de raig X representa 0,02 mil·lisieverts o una raig X dental 0,01. O sigui, cada vegada que anem amb una... ens tiren la pantalla o ens fan un TAC, rebem una dosi de radioactivitat, per descomptat. Amb el tractament dels tumors del càncer, quan es tracten amb radioteràpia, allà se'n reben molt, hi ha dosis, el que passa que són molt concentrades en el punt del tumor, entre 50.000 i 70.000 mil·lisieverts. Sobre el cos humà, menys de 1.000 mil·lisieverts no provoquen pràcticament cap efecte. Màxim, algun cop mal de cap, o nàusees, vòmits, però això quasi més esporàdic, molt poca cosa. Pot aparèixer febre en casos especials. Si la dosi que rep el cos humà ja és més de 2.000 mil·lisieverts, ja afecta els òrgans interns del cos, els reproductors de les cèl·lules sanguínies, els budells, els intestins, el sistema nerviós, t'afecta també a la sang, els limfòcits, i per tant ets molt més sensible a tenir poca defensa, no? A partir de 5.000 mil·lisieverts, ja hem dit que el límit era 100.000, a partir de 5.000 mil·lisieverts, doncs, ja té en alguns casos efectes mortals, no? Entre 6.000 i 8.000 mil·lisieverts es recomana trasplantament de la medul·la òssia, que és on rep primer. I a partir de 30.000 mil·lisieverts l'aparell digestiu es veu mal format, es pot morir en pocs dies per una afecció ja doncs de l'aparell digestiu o també a vegades de l'aparell doncs, del sistema nerviós que l'afecta moltíssim, es té ansietat, irritabilitat, descoordinació dels moviments, el que se'n diu atàxia, desorientació, convulsions i en poques hores s'entra en coma i es mor. Això a partir de 30.000 mil·lisieverts. Què cal en tots els casos? Estar al mínim temps exposat a les radiacions, és coherent i lògic, allunyar-se del focus de radiació, si es pot posar barreres per evitar la radiació entre el cos humà i l'exterior, no tocar elements contaminats, com roba, aliments, etc. Si es tanca portes i finestres a casa, no passa la radiació que se'n diu alfa i beta, que és una de les radiacions que emeten l'urani, el plutoni, el cesi, tots aquests elements radioactius, però sí que passa la radiació gamma que travessa les parets fins a arribar al formigó i acer i amb prou feina si ho paren. Hem sentit aquests dies que s'aconsella administrar pastilles de iodur, de iode. Són pastilles de iodur potàssic, per què? perquè el iode que prenem amb una pastilla anirà directament al tiroides, a la glàndula del tiroides, i evitarà que s'hi fixi el iode radioactiu de la central nuclear. Perquè aquest iode nuclear, on va primer és el tiroides. I podem, per evitar això, el que fem és saturar-lo amb pastilles de iodur potàsic i llavors no hi arriba. Per exemple, aquests dies a la Xina, que estan a l'altra banda del Japó, al costat del Japó, vaia, no, a no massa distància, s'han fet un tip de comprar sal perquè creuen que les petites quantitats de iode que conté la sal pot ajudar-los. El que passa que s'haurien de prendre quilos i quilos de sal perquè el iode que hi ha és molt poc i llavors això faria que diguem, l'evitar que el tiroides l'afectés no serà massa. Amb sal sol no es resoldrà. No obstant, a la Xina el preu de la sal s'ha multiplicat per 4 o per 5 aquests dies, eh? Diuen que per cada un milisievert que rebem de més, de 100.000 habitants, un d'ells moriria de càncer. Per tant, importa la dosi aquesta. Un milisievert de més que rep la població fa que amb 100.000 habitants un d'ells se li diagnostiqués càncer que no hauria estat. Bàsicament amb els nens són els més sensibles a les radiacions perquè estan, diguem, en fase de creixement. La radioactivitat no es contagia, per tant no passa de l'un a l'altre. Tots hi estem exposats a petits nivells, doncs ja diem, des de la radiació nuclear, la radiació natural fins a la que ens hi provoca. Quina s'ha rebut de Fukushima? Doncs a la central ha arribat la radiació, a l'exterior, a uns 400 milisievers. Ja diem que a partir de 100 milisievers és greu, doncs 400 en una hora els han trobat normal, allà a la central nuclear de Fukushima. Els treballadors que hi havia allà dintre treballant-hi, per tant, no hi podien ser més de 5 hores. Perquè si multipliquem les 5 hores per aquests 400 milisievers ja dona més de 1.000 i llavors la cosa ja comença a ser en perill greu. L'aigua del mar, per dir l'aigua del mar o l'aire s'han vist afectats? Doncs sí, els experts es pregunten molt pels milers i milers de tones d'aigua que s'han tirat allà i que al final han anat a parar al mar perquè allà ja no hi cabien, encara que han portat contenidors d'Estats Units i vaixells a la vora per carregar-ho d'aigua contaminada, molta d'ella, ha anat a parar al mar i això pot crear, almenys en la zona de l'entorn, greus problemes de contaminació. El que passa que en l'aigua es dilueix més fàcilment la radioactivitat i amb el temps desapareix. En l'aire, per evitar que s'esparcís massa en aquesta zona del Japó, són gent preparada, van ruixar la planta de Fukushima amb una resina sintètica, que ni pensen tirar 60.000 litres perquè faci una capa protectora i no deixi aixecar la pols que pot portar radioactivitat. I per tant la fixen, la de l'aire, la de l'atmosfera, cosa que mai es va fer a Txernòbil, i en canvi la de l'aigua de Cabal Pacífic no s'hi pot fer res, però possiblement que aquesta quedi molt més diluïda. Ara tornarem veient una mica les possibilitats que hi pot haver-hi o el que pot haver produït els canvis, diguem, amb la mentalitat i els consums d'energia, l'accident aquest de Fukushima i què ens espera del futur. Fins ara mateix! de les reaccions nuclears, de les centrals nuclears, de l'efecte que han tingut, de les dosis que podem haver rebut i de la problemàtica que això pot representar. Es podrien preguntar què canviarà l'accident aquest de Fukushima. Fukushima no ha confirmat res que no sapiguéssim. Les coses poc probables poden acabar passant, i això és el que ha passat doncs, amb un accident que primer ha sigut natural, el terratrèmol i el tsunami, però que posteriorment ha afectat a unes centrals nuclears que aquesta problemàtica pot ser tan o més greu que la pròpia del terratrèmol. Què s'ha de fer de les 500 centrals nuclears que hi ha operatives o en construcció al món? Minimitzar els efectes que poden tenir les centrals nuclears és irresponsable. Tenen efectes. Ara, qualificar-los d'apocalíptics, jo diria que tampoc és la paraula més acertada. Si volem el benestar, hem d'assumir un risc. El risc de l'energia nuclear és baix, tot i que el que acabem de comprovar ara. Però el perill, quan passa, realment és elevat. En aquest cas de Fukushima, s'han emès a l'exterior, sobretot a l'aigua, iode 131, que té 8 dies de vida mitja, cada 8 dies es redueix la contaminació, la concentració a la meitat, cesi 137, que té una durada de 30 anys, ho tornem a repetir-ho, i el plutoni 239, menys quantitat, però que té una vida de desintegració de 24.000 anys. Per tant, hi haurà isòtops radioactius que voltaran per l'aire, l'aigua del planeta i el sol de més a proper, el Terra, doncs de, durant centenars o milers d'anys. Els estàndards de seguretat que ja tenien les centrals nuclears encara s'hauran d'incrementar cada vegada més. Això farà que els costos siguin més elevats. De moment ja són molt segures, però l'accident arriba i quan arriba el desastre doncs és enorme. La radiació que s'ha desfermat a tot arreu, tant a Txernòbil com ara aquí, ha sigut molt devastadora. També hem de comptar que la catàstrofe econòmica és d'unes dimensions incommensurables. Els milers i milers de milions de iens que hi hauran d'invertir-hi doncs, és com perquè el país li costi d'aixecar-se durant uns quants anys. Igualment es parla de que l'energia nuclear és barata. Això de barata només és veritat el produir-la, però si s'internacionalitzen els costos, les centrals nuclears surten també cares, cares de construcció i cares de desconstrucció, o sigui, de quan hem de confinar els residus i el desmantellament. Això resulta car. El anar-la mantenint el dia a dia, menys. És una energia que té un avantatge molt neta, no emet diòxid de carboni, no contribueix a l'efecte hivernacle, i a més que pot funcionar al 100% de potència pràcticament sempre. Això no ho tenen les altres energies, ho hem de tenir també present, excepte el dia que hi ha doncs, recargues i avaries doncs, del reactor, que llavors s'ha de modificar. Pensem que un gram d'urani equival a l'energia que genera una tona de carbó, 1.000 quilos de carbó. Amb un sol gram d'urani fem la mateixa energia, o bé la que equival a 500 litres de petroli o a 500 metres cúbics de gas natural, així en termes aproximats. Les altres energies, diguem, no tenen aquesta virtut. L'energia hidràulica depèn de les pluges, l'eòlica depèn del vent, la solar depèn del sol que irradia, i per tant no són una garantia permanent de subministrament com és l'energia nuclear. Espanya, aquest mes de març 2011, que és quan ha passat això de Fukushima, tenim unes quantes dades de lo que han ajudat les energies, la nuclear i les altres, que podrien doncs, també donar-nos una certa referència. Les 8 centrals nuclears en funcionament han cobert el 20% de la demanda energètica. Per tant, el 20% de l'energia que ens arriba a casa, una quinta part, ha sigut d'origen nuclear aquest mateix mes de març 2011. Les centrals tèrmiques doncs, de carbó i de gas, avui dia la majoria són de gas i de cicle combinat, amb turbina de gas i turbina de vapor, doncs han cobert un 17% de l'energia. I les energies renovables, la solar, l'eòlica i l'hidràulica, han produït el 40% de l'electricitat. Déu-n'hi-do, s'han incrementat molt. Últimament l'energia eòlica s'estava augmentant els parcs eòlics substancialment i la hidràulica depèn de les pluges, bàsicament. Per tant, a Espanya hem tingut aquest últim mes doncs, un 20% d'energia atòmica, nuclear, un altre 20 i poc per cent de les centrals tèrmiques i el 40% d'energies renovables. Això, d'anar amb energies renovables, aquest 40%, anem pel bon camí. Espanya encara podria arribar a prescindir de l'energia nuclear. És un 20% de moment. Potencialment, potenciant molt les energies renovables i a la vegada amortitzant els grans costos de tancar les centrals nuclears que ara tenim existents, que el tancament costa una fortuna. Hi ha altres països que no ho podrien fer. França mateix, que el 70% del seu mix elèctric, que se'n diu la barreja d'energies per produir l'electricitat, és un 70% nuclear, d'origen nuclear, i per descomptat allà no podrien passar sense elles. Alemanya tenen 17 centrals nuclears i la seva solució, si un cas, és passar el carbó, que en tenen molt, però això té la problemàtica de les emissions de CO2. A tot arreu, però també a casa nostra, a Catalunya, les solucions passen per refredar el que se'n diu el consum. Incrementar l'eficiència energètica, que les centrals que tinguem, que les calderes que tinguem, doncs, produeixin més i millor, siguin més eficients. Tendir a les centrals de cicle combinat a partir de gas és l'alternativa que d'augment més viable. Combatre el malbaratament d'energia. En fi, ens hauríem d'estrènyer una mica el cinturó amb el tema d'energia encara més. N'hi haurà poca, el petroli una hora altra s'exaurirà i el preu cada vegada és més car. Difícil d'aconseguir, molt car, ja ho veiem ara en el cas del cru i el cas d'anar a posar gasolina quan anem a la benzinera cada dia ha augmentat. I en alguns casos, doncs, poder l'energia poc segura de les centrals nuclears que tenim a prop. Sols crec jo que la imaginació, la inversió en investigació, l'altura de mires dels polítics poden fer que anem canviant la nostra també manera de consumir, l'aposta per energies més properes i més segures, la hidràulica quan pugui ser amb els rius que tenim, la solar, l'eòlica, la biomassa, fins i tot la geotèrmica, i noves que encara no coneixem però que poden, que en alguns casos ja s'investiguen i que poden arribar també a suplir un part d'energia. Això ha estat tot avui, oients de la veu de Navàs. Hem fet un repàs a l'accident que marcarà la història, sens dubte, per molts anys. Així ha sigut amb Txernòbil i així en serà també amb Fukushima, en sentirem a parlar. Això farà canviar moltes mentalitats. Hi havia moltes centrals nuclears que estaven a l'espera de posar-se en marxa. A Finlàndia, un dels països més avançats, n'hi ha una de quarta generació que se'n diu a punt de posar-se en marxa. Segurament que tot això canviarà. Es repensaran moltes coses. Ja diem que un accident, doncs, pot passar, és probable, encara que sembli difícil, doncs, una hora o altra es pot produir, i aquí, doncs, ha sigut un conjunt de coses com hem vist. Res més, molt bon dia a tothom, serà fins un altre diumenge amb un altre programa de Ciència a l'abast de tothom. Gràcies i molt bon dia.